Bona tarda, són les dues, és el Dia Mundial de la Ràdio, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Des de la seva arribada a Sabadell, Nico Del Monte s'ha convertit en una peça pràcticament indiscutible. Els esquemes del centre d'esports va aterrar amb la lliga iniciada i només fer-ho es va lesionar el capità, Miguel González, amb la qual cosa va rebre l'alternativa aviat. Ho va fer tot just arribar aquí a Sabadell. L'hem vist jugar ja de lateral esquerrà, de pivot defensiu i majoritàriament de central. És un dels fixos a l'11, tant amb Saligrat primer com ara també amb Quico Ramírez. I tot apunta que després de l'equilibri defensiu que va portar-li a l'equip contra l'Atlètic Balears a casa i obligat a endarrerir el seu lloc per les baixes a Ontinyent, perdent aquesta fortalesa al darrere l'equip, veurem més a Nico Del Monte com a stopper al mig del camp i no pas de central. Després d'un parell de dies d'entrenaments, però sobretot de reunions, d'autocrítica, de valoracions i de vídeos per veure què es va fer malament a Ontinyent, l'equip se centra ja en el líder, en el Villarreal B. A la primera volta, si recordeu, l'equip gairebé toca fons amb aquell 4-1 tan dolorós al miniestadi Groguet. A la segona, la cosa no va massa millor. Per davant, el Sabadell té un repte molt maco, com ha dit avui en roda de premsa Nico Del Monte, que és guanyar a casa el primer classificat, recuperar sensacions, allargar la bona ratxa defensiva a casa de locals a la nova Creu Alta, sobretot, si us plau, distanciar-se del perill i donar-li una alegria a una afició que la necessita després del naufragi del Clariano.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui, 13 de febrer del 2019, amb el Roger Benet al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
El Sabadell Villarreal B escalfarà motors avui aquí a l'Hotel Suís amb Nico Del Monte, també amb un jugador tan sabadellenc com de Villarreal, tot i no haver nascut a cap de les dues poblacions, i recordant també què feia el Sabadell fa 50 anys. Tractarem el gran moment del Sabadell B i de la sabadellenca amb el golejador Requinat Pol Gómez i el tècnic taronja Jesús Rueda Betis, esquaixa amb un partit èpic d'Iker Pajares a Conca i amb oli tenis taula, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
Real Madrid inicia avui l'eliminatòria de vuitens de la Champions al camp de l'Ajax. El partit arrencarà a les 9 a Amsterdam, a la mateixa hora però a Londres, Tottenham, Borussia Dortmund. Ahir el Paris Saint-Germain va encarrilar l'eliminatòria superant per 0-2 el Manchester United a Old Trafford, mentre a l'Olímpic a Itàlia la Roma va guanyar per 2-1 al Porto. Samuel Umtiti té previst entrenar-se aquesta tarda amb el Barcelona, no ho fa per lesió des del mes d'octubre, tot i que espera fins i tot arribar a temps a la cita de la setmana vinent, també de Champions, a Lió. I a la Lliga Sobaldenbol, pallissa del Barcelona-Lassa al desè classificat, el Recoletas Valladolid 46-24. Avui el Freiking Granollers visita a 8:15 la pista de l'Helvetia a Naitasuna.
Han parlat en les últimes hores
Thibaut Courtois, porter del Real Madrid, abans de visitar l'Ajax.
Yo siento que ahora han visto que estamos jugando muy bien y que nos tienen más miedo, ¿sabes? Que yo creo que estamos ahí para lucharlo todo, ir a la final de Copa, jugar para ganar la Liga hasta la última jornada y también en Champions, ojalá ir lo más lejos posible.
I l'ex del Club Esportiu Sant Nicolau i ara jugador del Barça-Lassa de bàsquet, Pierre Oriola, a les portes d'una nova Copa del Rei.
Amb una dinàmica, la veritat, molt positiva, primers de la Lliga CB i cinquens a l'Eurolliga, com he dit, amb la moral alta, però bueno, la Copa és una competició diferent, una competició que no permet errors. Si perds, te'n vas cap a casa i si guanyes, segueixes.
I a les xarxes socials.
La llau de felicitacions a la ràdio en general, a Ràdio Sabadell en concret i a tots els que aquí treballem en el Dia Mundial de la Ràdio. Les companyes del Matí, per exemple, han fet un programa especial amb motiu d'aquesta commemoració des del Mercat Central i a Twitter hem rebut un bon grapat de piulades, per exemple, del Centre d'Esports. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i volem felicitar els professionals de d'aquest meravellós mitjà que segueix en l'actualitat del Sabadell, especialment a l'equip de Ràdio Sabadell, que retransmet en directe tots els partits del centre d'esports. També Disnova Sabadell ens ha felicitat l'exdelegat Cristian Lanzarote, la policia municipal, el grup Zarraona, l'OAR Gràcia Sabadell o el Fòrum Arlequinat, entre molts d'altres. A tots els que heu pensat avui, ni que sigui un segon, a nosaltres, gràcies.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un ex-arlequinat, un defensa rival a segona B del Sabadell aquesta temporada al Badalona, com és l'Albert Estellers, que avui es fa un any més gran.
Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Cinc minuts, 50 segons, comencem el programa amb el Pau Vituri al meu costat. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Això no sé si és el Sabadell Joc, el Sabadell Joc amb el Roger Benet o l'Hotel Suís. Bona tarda,
sí,
bona tarda.
Sí, un dia diferent. Avui el titular, el Toni González, ha deixat lloc al suplent, el Roger Benet, que està aquí fent escalfaments encara, al control de so. Avui, a tot això, bromes del marge, Nico del Monte, protagonista, un home que jo crec que... és peça fonamental al centre d'esport Sabadell, als seus esquemes. Després, per exemple, escoltarem si li agrada més de lateral, de central, de migcampista o pivot defensiu. Vaja, molt em temo que el veurem molt, i crec que és una bona notícia també pel Sabadell, com a pivot defensiu, fent d'home escombra entre les dues línies, mig del camp i defensa, sobretot per intentar recuperar el que li ha faltat al Sabadell en les últimes jornades fora de casa, i que n'hem parlat tant aquí a Ràdio Sabadell, com és la fortalesa defensiva, per no estar doncs, tan pendents dels gols que està rebent el Sabadell fora de casa. Però vaja, anem a pams. Deia abans, en començar, que ha estat una setmana de molta autocrítica, de reunions dins del vestidor, de donar-li voltes al que va succeir al Clariano, de veure vídeos, i al final... avui que has pogut xerrar amb ell, avui que ha passat per roda de premsa, bé, dic que avui fa una estona Nico del Monte ha parlat a la Nova Creu Alta, que és el que ha explicat avui l'argentí.
Doncs anem a tancar primer, si et sembla, Adri, l'episodi Ontinyent. Anem a deixar-lo enrere tots plegats, aquesta nova dura derrota a domicili, en aquest cas per 3-1 al Clariano, perquè ens expliqui precisament el Nico del Monte com ha paït el vestidor, el que deies tu ara, dies de reunions, de saber, d'analitzar què va passar al Clariano. Doncs així és com ens ha explicat el pivot argentí, anem a anomenar-lo ja com a pivot, com han paït aquesta derrota precisament al Clariano.
La verdad que teníamos muchas ganas de volver para debatir entre todos nosotros más o menos qué es lo que estaba pasando. Y bueno, sabemos que fue una situación complicada, que fue un partido que no se dio como lo esperábamos, que fueron 20-25 minutos de ráfaga que anduvimos bien por el primer tiempo, y después, bueno, después del empate el equipo no pudimos reaccionar, y eso es lo que por ahí es con lo que nos quedamos, viste, que fueron sensaciones que no nos han gustado más.
De debò que el símil radiofònic, avui que és el Dia Mundial de la Ràdio, i el semblant entre Leo Messi i
Sabia
Nico del Monte...
Sabia com anaves a dir.
És que la manera, o sigui, tu ara mateix connectes Ràdio Sabadell al cotxe, escoltes a Nico del Monte, i a mi em recorda el Leo Messi la manera de parlar.
Sí, jo ara fa una estona, quan estava preparant els talls de veu, igual, dic, aquí tu tapes els ulls, evidentment, aquí no ho veus, però et diuen que és Leo Messi parlant de que ha perdut 3-1 al Clariano i tu creus.
Difícil per la temàtica, per això, però vaja. Tornem al centre d'esports i tornem a la xifra aquesta que ahir li donaves sí. Voltes en un informe, i clar, pots agafar-te unes quantes, però no sé quina d'elles és pitjor. Si agafes, per exemple, els dos últims partits fora de casa, la mitjana de gols rebuts és de 4 per partit. És una bajanada, és una barbaritat.
Sí.
Si, per exemple, amplies una miqueta més el ventall i inclous també els partits a casa, si agafem per posar allò a algun ventall els últims 8 partits, 4-4, 4 a casa, un únic gol en contra, 4 fora, 12. És que és una barbaritat la diferència que hi ha entre un i l'altre. Avui també n'ha parlat, Nico
sí,
del Monte.
Sí, i el pitjor en aquest sentit és que l'equip està marcant fora de casa. Vull dir, al final és el tercer millor atac fora de la nova Creu Alta, i això és difícil en una categoria com el grup tercer de segona B, i si no li estàs sabent doncs, treure profit aquests gols fora de casa, doncs evidentment tens un problema bastant, bastant gros en defensa. Li hem preguntat evidentment també al Nico del Monte per aquesta circumstància, i sobretot el que argumenta el central argentí, el que on vol posar el focus, és que cada cop queda menys temps per acabar la Lliga i ho han de solucionar.
Es que sí, hoy en día todos los detalles son revisables. Yo creo que obviamente recibir tantos goles fuera de casa y pocos en casa se demuestra que hay un desequilibrio notable, y bueno, no queda otra que trabajarlo día a día e intentar de achicar ese margen, ya que tiempo cada vez menos, y bueno, los tiempos se van acortando porque ya estamos en la segunda vuelta, obviamente.
Deu minuts i mig per sobre de les dues en directe a l'Hotel Suís, donant-li voltes, intentant oblidar ja el que és el bagatge defensiu fora de casa, aferrant-nos a l'esperança dels números positius en defensa a la nova Creu Alta, les portes ni més ni menys que rebre el líder, més d'un dirà sense Samu, que la veritat sí. És que Chukwueze és un tros de jugador que ja ho dèiem a la primera volta i que el tenim a primera divisió, el tenim amb el Villarreal sent una de les referències ofensives de l'equip groguet i jugant Europa League, però déu-n'hi-do també la plantilla
sí,
que tenen sense ell.
Això t'anava a dir, diria que el protagonista a la primera volta va ser Akale.
Sí, correcte, correcte.
L'altre jugador de color que al final...
No ho va fer bé, de color negre.
Sí, sí, sí.
I un jugador que al final va marcar les diferències en un partit que la veritat va ser, sobretot la segona meitat, molt superior al Villarreal B. Arriba com a líder a aquest partit de la nova Creu Alta, però amb una ratxa curiosa, 4 partits sí. Sense haver guanyat l'equip de Miguel Álvarez. Molts al·licients també en la prèvia d'aquest partit. Miguel Álvarez, una plantilla que segur que veurem jugadors en el futur a primera divisió.
O a segona divisió.
O a segona,
en funció del primer equip.
Mira que ets... que t'agrada... Furgar la ferida.
Només poso l'escenari que el Villarreal, ara mateix en zona de descens a primera divisió, acabi baixant a segona. Segurament el projecte de l'any que ve del Villarreal per aquesta reducció del pressupost estarà basat en jugadors de... que hagin quedat, si més no, pot ser també, poso sobre la taula, primers del grup tercer de segona B.
Una abraçada des de Villarreal, de la gent que està donant per fet ja el
molts
descens del primer equip a segona divisió, més enllà del Villarreal. Clar, també poden anar a d'altres clubs, però són jugadors amb molta projecció. Quintillà, per exemple, ha estat inclòs a la llista de Calleja pel partit que té el primer equip aquesta setmana, demà tot just a Lisboa contra l'Sporting de Portugal, partit d'Europa League, per fer-nos una miqueta a la idea del perfil de rival. Clar, aquí la pregunta del milió és si el Sabadell arriba tocat, com arriba aquest partit, i vol refer-se sobretot d'uns números defensius que són molt adversos, és ideal que vingui el líder ara o preferiríem un altre perfil de rival?
I és ideal que vingui el líder amb aquesta ratxa? És ideal que vingui el líder amb una ratxa de victòries? Doncs també el Nico del Monte ara mateix ens treu de dubtes, perquè evidentment li hem preguntat sobre aquesta ratxa de 4 partits sense guanyar del Villarreal B. Diu l'argentí que prefereix que la nova Creu Alta diumenge vingui el líder.
Si bien no viene ganando un par de partidos, es un lindo desafío, porque la situación que estamos nosotros es cuando más tenemos que estar metidos ahora para realmente medirnos, a ver para qué estamos. Viene el líder, bueno, que venga el líder y ahí nos vamos a plantar nosotros y darle pelea, obviamente. Prefiero que venga el líder antes que venga otro equipo que por ahí esté un poco más por debajo de la tabla. Para mí un desafío hermoso que venga el primero de la tabla y, obviamente, si viene con esta racha, lo que tenemos que hacer es terminar con esa racha y que ellos sigan con la misma.
I l'última, més enllà de les ratxes del Villarreal B del Centre d'Esport Sabadell, en aquest cas sobre el que comentàvem al principi, aquest punt també polifacètic, polivalent de Nico del Monte. L'hem vist només un partit actuant com a lateral esquerrà, diria que va ser a Lleida, si no em falla la memòria. Al marge d'aquest partit també l'hem vist jugant com a pivot defensiu i sobretot com a central, però veient que ha arribat Fernando Pajarero i porta 2 partits consecutius jugant, veient que Mariano Coni, que a priori podria rebre l'alternativa aviat. Migue, que veurem com avança el tema de la recuperació de les molèsties que van impedir que viatgés a València, a Ontinyent, al Clariano, aquesta última setmana. I sobretot, veient aquest rendiment defensiu que estem comentant ara, jo crec que Nico del Monte tindrà més minuts com a pivot que no pas com a defensa. Dit això, ell se sent més migcampista defensiu, més central, on es troba més a gust?
Anem a explicar-ho per enèsima vegada, perquè tothom li quedi, i ell ho ha dit també, eh? Li he preguntat, Nico, sé que ho has dit mil vegades, però allò, la història. Ell, a Argentina, juga de mig centre defensiu. Quan arriba aquí a Espanya es troba amb la circumstància que el posen de central i ofereix també un bon rendiment, Marbella, Extremadura... I també, circumstancialment, tot i que aquesta és una posició que ara l'escoltarem en el pròxim allò, tall de veu, començant per aquesta qüestió, dient que de lateral no li agrada. Avui ha tirat molt de... Bé, no li agrada. És on se sent menys còmode. Anem a dir-ho així. Però avui ha tirat de típics tòpics. Nico del Monte, allò del... El que diu el jugador, no? A mi no em posi el míster, etc. Estic a la seva disposició, però... Sí que és veritat que ell diu que se sent més còmode, on més li agrada, és en aquesta posició de pivot defensiu.
Si bien no es lo que más me gusta, pero me siento muy cómodo en medio centro y de central son las dos posiciones que me siento bastante cómodo, sí. En realidad es donde estoy predispuesto, donde el entrenador me necesite, pero bueno, obviamente que el medio campo he jugado muchos años y me gusta bastante, sí, sí.
Doncs Nico del Monte, el protagonista avui, un quart de 3 de la tarda. Alguna cosa més a dir? Anava a dir parla ara o calla per sempre, però no, perquè m'has de tornar
després.
Has de marxar 50 anys enrere per recordar-me què feia el Sabadell en el millor any de la història arlequinada. Poca cosa més, avui no era primer entrenament de la setmana, no. Recordem, perquè havia canviat una miqueta la rutina.
Sí, aquesta setmana doncs Quico Ramírez va optar per donar descans el dilluns, per tant començar els entrenaments dimarts, i nosaltres el de sempre farem una mica de promoció de cara al partit del diumenge a les 5 de la tarda a la Nova Creu Alta. Des de mitja hora abans ens hi posarem, aquí els del Sabadell, en joc amb el Roger Benet a les vies de so, tu mateix i el Sergi també a la narració, i servidor presentant el programa.
Avui que és el Dia Mundial de la Ràdio em permetré citar d'altres mitjans de comunicació. M'ha recordat una mica a David Broncano, amb això de
la promoció.
Fins ara, Pau!
Fins ara!
Segueix-nos a Twitter @RadioSabadell.
Portes giratòries.
Com cada dimecres, això sí que no canvia, busquem a gent que conegui les dues cases, en aquest cas Villarreal i també el Centre d'Esports Sabadell. Per exemple, l'actual entrenador del filial groguet, Miguel Álvarez, va dirigir el Centre d'Esports fa 4 temporades i compta les seves files amb un alt exarlequinat com és Franquesa. No és gaire habitual aquest camí. Del Centre d'Esports cap a un filial acostuma a ser més aviat a la inversa. Des dels filials arriben al Centre d'Esports Sabadell. Al llarg de la història, diferents jugadors i tècnics han passat pels dos clubs, pel filial del Villarreal i també pel Sabadell. Per exemple, Kiko Olivas, ara primera divisió, Toño García, amb un autèntic enrenou judicial ara mateix, el capità, un dels capitans del Levante, Lucas Porto, Marcos García, Marquitos o Paco Herrera. Avui recordem un jugador que va estar als dos clubs, que és fill adoptiu de les dues ciutats, podríem dir, però que no va néixer ni a Sabadell ni a Villarreal. Ell és l'Adriano García.
Adriano García va néixer a Pinyar, a la província de Granada, tot i que als 4 anys va venir a viure a Sabadell. Va començar a jugar a futbol a l'Espronceda, a la zona sud de la ciutat, però de seguida el va fitxar al Barça, on es va formar durant 5 temporades. El Viladecans va ser l'estació prèvia d'Adriano abans de la seva primera etapa al Villarreal, on en l'actualitat resideix. El seu bon paper amb l'equip groguet va cridar l'atenció del Centre d'Esports, que el va signar l'estiu de 1986 amb 21 anys. L'equip arlequinat acabava de pujar a primera divisió i Adriano va estar-se els 2 anys del Sabadell a l'elit, disputant 34 partits i marcant 2 gols. Els 2 a la Nova Creu Alta, contra el Múrcia i l'Osasuna. Els 2, per cert, van servir per guanyar el partit. A mitja campanya del segon any, això sí, va tornar a Villarreal, on va protagonitzar un registre espectacular. Va aterrar el Madrigal al febrer i en tan sols 16 partits de segona B va fer 17 gols, amb 5 doblets i un hat-trick. Els seus bons números van mantenir-se els 2 anys següents a l'equip groguet, anotant 16 i 10 gols respectivament. L'any 1990, però, no va poder evitar el descens del Villarreal i aleshores va fitxar per l'Hércules, també a segona B, on no va tenir gaire protagonisme. Així va encetar l'any 91 la seva tercera i última etapa al Villarreal. Possiblement va ser el seu millor any, ja que va anotar 24 gols i va ascendir amb l'equip de la Plana a segona divisió. Adriano tornava al futbol professional malgrat jugar 20 partits i fer 3 gols a la Copa. Es va veure obligat a retirar-se amb tan sols 27 anys per culpa d'una lesió al genoll.
A l'altra banda del telèfon, Adriano García, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, muy buenas tardes.
Et diuen l'any 1986 que el Sabadell estaria com ha estat les dues últimes dècades i sobretot que el Villarreal tindria tota la magnífica estructura que té ara, el passat recent, semifinals a l'Europa League, a la Champions, etc. I no t'ho creus, segur?
No, seguro, seguro. Además, de verdad, es decir, esto, lo que ha hecho el Villarreal es algo, vamos, que nadie luego lo hubiera pensado. Y bueno, y la verdad es que sí, que se ha montado una estructura, un equipo de primera división con un nivel profesional tremendo.
Després et pregunto per la primera plantilla, que és on va jugar tu, Adriano, abans per aquest filial que es troba a la segona divisió B i que de moment, tot i aquesta mala ratxa que dèiem ara de 3 empats consecutius, de 4 jornades sense guanyar, la veritat és que molt bona feina pels que el coneixem d'aquí de Sabadell, d'un exarlequinat com el Miguel Álvarez i un Villarreal B que està fent grandíssima temporada.
Sí, el Villarreal, bueno, está primero en la tabla y la verdad es que, bueno, con la mano de Miguel Álvarez, que creo que tiene muchísima experiencia, un gran profesional, ha hecho de una plantilla que, como sabéis todos, es una plantilla muy joven, una plantilla de chavales de 19, 18, de 20 años, 21, o sea, totalmente lo que es el Villarreal B, y bueno, y la verdad es que había una muy buena conexión con el entrenador y los frutos están primeros clasificados con muchas opciones de poder subir si el Villarreal no lo impide, porque el problema que hay ahora es el primer equipo que está en una situación muy delicada.
Això et volia preguntar, Adriano. El primer equip no dona amb la tecla, ha canviat ja dos cops d'entrenador per acabar un altre cop amb Calleja, demà té Europa League a Lisboa, amb el jugador del filial que dèiem, Quintillà, també convocat, i clar, el risc d'un segon descens és molt real, i a Villarreal ja heu viscut el que és això de baixar a segona divisió sent un dels grans de la Lliga, i no sé tu com ho veus, aquesta situació, no diré dramàtica, però sí difícil.
La veo muy difícil porque, bueno, llevamos ya 23 partidos, hemos ganado solo 3 partidos y, bueno, la verdad es que ahora nos queda una segunda vuelta que te tienes que enfrentar con los que están ahí arriba, con los que están abajo, que son tremendamente complicados porque se están buscando el descenso. Y lo veo tremendo porque este es un equipo que estaba hecho, la estructura era un equipo para entrar en Europa League, lo mínimo, y la verdad es que no es lo mismo que los que están peleando por abajo, que bueno, que saben desde el principio que tienen que pelear por el descenso. Y bueno, pues viendo los partidos que da, pues el Villarreal pues lo tiene difícil, tiene que enganchar dos victorias consecutivas que no las hace, y bueno, va pasando las semanas y cada vez está más complicado.
Una bona excusa al partit contra el Villarreal B per parlar amb Adriano, per conèixer una miqueta quin ambient es respira allà a Villarreal, però també per recordar el teu pas, Adriano, per aquí, per Sabadell. Suposo que quan et van trucar per dir-te que el centre d'esports, que en aquell moment estava a primera divisió, et volia fitxar, tornar de casa, debut a l'elit, realment molt jove en aquell moment, tu crec que tenies 19 anys, més il·lusió impossible.
No, imposible, claro, yo estaba aquí, estábamos aquí en tercera división, es decir, yo estaba fuera de casa, es decir, había terminado el servicio militar, había pedido la baja del Barcelona para seguir aquí en Villarreal, y a medio año, pues bueno, vino el Sabadell, pues bueno, volver a tu casa, es decir, una ilusión tremenda, y bueno, tengo unos recuerdos muy bonitos de la estancia ahí en Sabadell, ¿no?, de lo que duró.
Clar, tu vas formar part de l'últim gran Sabadell a primera divisió, podríem dir, perquè des d'aleshores, malauradament, l'equip no ha tornat mai a l'elit. Tu com recordes aquell any i mig aquí a Sabadell?
Bueno, pues yo lo recuerdo, pues, bonito, bueno, hubo una época que el segundo año que estuve yo, donde bueno, ya no la recuerdo porque ya no jugaba, y fue cuando me tuve que volver a Villarreal, porque yo era muy joven, lo que quería era jugar. Pero bueno, la etapa de jugar en primera división no se te puede olvidar. Me dieron la posibilidad de jugar en el Sabadell en primera división, y la verdad es que bueno, que lo intentemos todo, las cosas no salieron, y bueno, en la segunda etapa, bueno, cuando ya yo ya me fui, pues ese año el Sabadell pues bajó. La primera tuvimos la suerte de poder continuar otra temporada más, y bueno, y la verdad es que lo recuerdo pues bonito, ¿no?
I et pregunto també pel teu pas pel Villarreal com a jugador, perquè vas tenir tres etapes diferents i a vegades hi ha futbolistes que gairebé estan fets per jugar en un equip. I tu, veient els números, clarament aquest equip era el Villarreal, perquè és que tenies un autèntic idili amb el gol allà al Madrigal.
Sí, verdad es que lo que me faltó en el Sabadell, pues no tuve la fortuna de cara al gol. Y sí que es verdad que donde he jugado más ha sido en los pocos años, por desgracia, por la lesión, en el Villarreal. Aquí sí que marqué, de hecho soy el máximo goleador de la historia de aquí del Villarreal. Y aquí sí que tuve la fortuna de tener una temporada muy buena, de la temporada sobre todo la que subimos de segunda B a segunda A, que marqué 24 goles y 3 goles en el playoff, que fue el ascenso a segunda A. Y bueno, aquí la verdad es que donde futbolísticamente, hasta los 27 años que tuve las lesiones de cada año que me tenía que operar, y al final tuve que decidir retirarme, y fue pues donde futbolísticamente fueron los mayores éxitos que hice, ¿no?
Clar, al final tu ets un mite per la història del Villarreal, perquè ets el màxim golejador, però era una època molt diferent del Villarreal, i no sé si les noves generacions són conscients, si allà al poble, sobretot els joves, clar, els més nostàlgics segur que recorden els teus gols, els que porten tota la vida patint amb el Villarreal segur que sí, però després d'aquesta altra dimensió que ha agafat el Villarreal avui dia, pel carrer encara et recorden gols o no?
Sí, no, seguro. Aquí, bueno, de hecho vivo aquí en Villarreal, y bueno, y la etapa que cuando jugué aquí, pues muchísimo. Yo voy por la calle, me conoce todo el mundo. Decir, hay cosas que no se olvidan. Decir, esto es una etapa diferente. El Villarreal, lo que ha vivido jugar en Champions, no tiene nada que ver con lo que vivimos nosotros. Pero sí que la gente, muchísima gente que ahora tiene 40 años, se acuerda de mí, que eran chavales jóvenes, y bueno, eso al final es una cosa que está en la historia, y bueno, hay mucha gente que no se olvida, ¿no?
Per acabar, com és la vida d'Adriano avui dia a Villarreal, ara que comentes que continues vivint allà?
Bueno, pues la mía vida es trabajar, tengo una agencia de seguro, y bueno, trabajar durante toda la semana, y luego los fines de semana pues nada, a ver el Villarreal, a ver a Juvenil A, que está mi en división de honor, está el hijo mío, el pequeño, y bueno, hago el trabajo con el fútbol, que sigo vinculado porque tengo los chavales jugando a fútbol.
El petit no va néixer a Sabadell, no, per això?
¿Eh?
Dic, el fill petit va néixer a Sabadell o no?
No, el grande sí. El
per això, per això, per això, dic.
Sabadell, en el año 87, ya tiene 31 años, y el pequeño es de Villarreal.
Per tant...
Y a ver si tiene suerte y lo podemos ver ahí en el primer equipo en par de años.
Doncs mira, seria un plaer i seria una bona excusa per xerrar una estona amb tu. Amb Adriano García, dèiem que vas néixer a Granada, però mira, vas criar-te a Sabadell, has acabat vivint a Villarreal, vas jugar al Sabadell al Villarreal, i fins i tot un fill va néixer a Sabadell i l'altre a Villarreal, per tant, anava perfecte per poder xerrar una estona a la prèvia d'aquest Sabadell-Villarreal B. Una abraçada enorme, que vagi molt bé.
Muy bien, gracias a ti.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
El millor any arlequinat. Records de la temporada a la qual el centre d'esports va acabar quart a primera divisió.
L'any 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Societat, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
11 de joc de la segona meitat, contra de manual del centre d'esports. Arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa ras al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Garzón. Gol del Sabadell!
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió, el Real Madrid, per les Palmes i el Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
Seguim, per tant, parlant del centre d'esports Sabadell, però ara, com veieu, estem fent salts temporals. Hem passat del 2019 a les temporades de finals dels 80 i principis dels 90, d'Adriano García, al Sabadell, al Villarreal, i ara, com cada setmana, marxem fins a aquell 68-69, el millor any arlequinat, amb la quarta posició d'aquella campanya a primera divisió. Ens trobem ja en el tram final, amb el Sabadell lluitant per entrar a Europa per primer cop en tota la seva història. I avui, atenció, que ens acosta ara tota aquesta informació al Pau Vituri, qui visita la nova Creu Alta és el Deportivo de la Corunya.
16 de febrer del 1969, després del positiu empat a Sarrià contra l'Espanyol, el Sabadell rebia a la nova Creu Alta el Deportivo de la Coruña, que arribava igualat a punts. Arlequinats i deportivistes en tenien 21, els mateixos que el cinquè, el València, l'últim equip que es garantia plaça europea per la propera temporada. Real Madrid, Las Palmas i Barcelona ja estaven molt distanciats. En canvi, del quart al penúltim hi havia, atenció, una diferència de només 5 punts. Per rebre el Deport, Pasiguito tenia la baixa sensible de Ramon de Pablo Marañón com a mig centre. El tècnic va optar per endarrerir uns metres la posició de Montesinos i donar entrada a la Torre com a interior. Seria l'últim partit com a arlequinat del futbolista bilbaí, que va comptar molt poc aquella temporada. L'onze complet el formaven Martínez, Isidro, Torrent, Arnal, Muñoz, Montesinos, Ortuño, La Torre, Vidal, Garzón i Pujol. El partit va estar condicionat pel mal estat del terreny de joc. Pasiguito no va voler regar la gespa el dia anterior davant les previsions de pluja i amb l'amenaça d'estar enfangat. Finalment no va ploure i el terreny de joc, per tant, va quedar molt sec. Les cròniques parlen d'un dels pitjors partits de la temporada a la nova Creu Alta, un joc avorrit, sense jugades trenades i, per acabar-ho de rematar, amb lesió de Muñoz als 28 minuts. Visiblement coix, es va situar com a davanter centre i Vidal va ocupar la seva posició. Més enllà d'un parell de rematades de Pujol, el Sabadell no va generar gaire perill. L'ocasió més clara, de fet, la va posar el Depor a l'equador del segon temps amb un xut al pal. Al final, el 0-0 no es movia i la classificació encara es comprimia més. Ara, del quart al novè classificat, posició del Sabadell, tots estan empatats a 22 punts. La Lliga descansa una setmana per la disputa del Bèlgica-Espanya de classificació pel Mundial de Mèxic 1970.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esport Sabadell.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per sobre de dos quarts de tres de la tarda amb creuatge a l'equador del programa d'avui, d'aquest 13 de febrer del 2019. No deixem encara el Centre d'Esports, tampoc el món del futbol. Això sí, deixem de banda la segona divisió B, aparquem aquest partit de diumenge a les 5 de la tarda entre el Sabadell i el Villarreal B i anem fins la segona catalana, perquè les franqueses i el Roda de Ter posaran a prova l'excel·lent moment de forma dels dos equips sabadellencs que tenim en aquesta categoria. Comencem pel Sabadell B, que suma 7 setmanes, es diu aviat, però déu-n'hi-do, 7 setmanes sense conèixer la derrota, tot i haver perdut efectius en el mercat d'hivern. El filial arlequinat és quart i té la promoció d'ascens a només 2 puntets a l'espera del partit de diumenge a les 12, quan els de Pablo Becerril rebran a Olímpia un les franqueses, que és el novè classificat. Tot després d'un empat treballat, 1-1 contra el Parets, contra el líder del grup, i això que es va avançar el Sabadell B i que pràcticament va anar manant en el marcador durant tot l'enfrontament. L'autor del gol va ser Pol Gómez. Pol, què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
A tu, un plaer. Una llàstima no haver pogut mantenir aquest 1-0 fins al final, perquè el teu gol va ser a principis de partit i el Parets va acabar empatant faltant 6-7 minuts pel final, que m'imagino que fa una mica de mal, no? Aquell regust de dir, sí, li he empatat el líder, però m'he quedat a les portes de guanyar-lo.
Sí, bueno, ens hagués agradat poder emportar-nos els 3 punts, òbviament, però això és futbol. Mai se sap quan et poden arribar i fer-te un gol. I en aquest cas, bueno, en altres partits podríem haver perdut algun punt i en aquest cas, doncs, s'ha donat el cas. Sí.
Portes 2 partits amb el Sabadell B des del teu retorn. Tens una història de superació al darrere. Fins i tot estava, recordem, amb dinàmica de primer equip, però ho vas haver de deixar. Què vas sentir diumenge quan vas veure a porteria, quan vas fer el gol? M'imagino que sensacions d'aquelles... Home, sempre fer el gol tens aquell punt d'eufòria, però en el teu cas, com ho vas viure?
Bueno, doncs, la veritat és un moment d'alegria de veure com estava d'aquí, fa un temps i veure mai estan marcant, doncs la veritat és que molt, molt content pel gol, per ajudar a l'equip.
Quin filial t'has trobat? A la prèvia parlàvem i em deies, Ep, que jo acabo d'arribar, que al final jo no et puc valorar tota una ratxa sencera quan jo no estava en part d'aquests partits, però sí que ens pots explicar quin vestidor t'has trobat.
No, doncs la veritat és que un vestidor pues, molt, molt saludable, sobretot. Tots es porten molt bé entre tots. Els entrenaments tots van a per totes i després, bueno, queda reflectit en els partits, així que jo estic molt còmode, la veritat.
Amb Pablo Becerril hem parlat més d'una vegada, sempre insisteix l'entrenador que amb els recursos que hi ha és una utopia pensar en la part alta de la classificació, però com que us esteu animant i no deixeu de créixer, de millorar llocs a la classificació, d'allargar aquesta dinàmica positiva, etc. Ara mateix a 2 punts del segon classificat i a 4 del líder a mitjans del mes de febrer. Hi ha motius per il·lusionar-se?
Bueno, això és un mèrit a que ha fet l'equip aquestes últimes setmanes i s'ha d'estar content, òbviament, però s'ha de tenir els peus a terra i saber que encara queda molt i que, bueno, vulguis que no, la pèrdua dels efectius pot afectar al de l'equip, però bueno, la nostra mentalitat ha de seguir igual que fins ara, no baixar la guàrdia i mirar com partit a partit.
Ara la clau, Pol, després de fer els partits que heu fet contra els rivals de la part alta de la classificació, és allò de no perdre el terreny que hem guanyat contra els de la zona mitjana-baixa, no? Els que s'estan jugant les garrofes en aquesta zona compromesa.
Sí, exacte. Hem de seguir treballant i el futur dirà. Nosaltres intentarem treure els màxims punts possibles i ja, doncs, el temps dirà on ens toca estar.
L'última, parlàvem ara a nivell col·lectiu, d'objectius, de si el Sabadell B podrà continuar creixent o no. A nivell individual, després de 2 partits, un gol en aquesta estrena a Olímpia, a casa contra el Parets, contra el líder, quina fita t'has marcat en aquest retorn?
Doncs de moment estic en fase de recuperació. O sigui, objectius futbolístics ara mateix són secundaris. Ara estic intentant, doncs, tornar a agafar bon to físic, psicològicament està bé, i bueno, poder gaudir del futbol. I un cop aconsegueixi això, doncs ja parlaré, bueno, ja em plantejaré objectius més professionals, diguem.
Doncs Pol Gómez, davanter del Sabadell B, que ens n'alegrem de tornar a veure't amb la samarreta arlequinada, que vagi millor la cosa i que a sobre estiguis donant alegries, com comentes. Hi ha vegades que el món del futbol l'has d'aparcar i pensant en unes altres coses, i ens n'alegrem que mica en mica tornis també a pensar en el món del futbol i, com comentes, que estiguis ja recuperat. Una abraçada enorme i a continuar amb aquesta dinàmica positiva. Que vagi molt bé.
Perfecte, moltes gràcies.
No ens movem encara de la segona catalana perquè, com comentem, la sabadellenca també viu un moment realment molt, molt, molt dolç. Ha sortit del descens, ja té... Clar, això depèn de com ho miris, perquè sempre has de mirar que si descensos arrossegats, compensats, etc. Però com a mínim a dia d'avui la classificació el que diu és que són 5 els punts de marge respecte al descens, tot gràcies a la gran ratxa amb 6 jornades invictes, 5 de les quals guanyant, i les dues últimes, a més, amb golejades a favor del conjunt de la zona sud de Sabadell. Jesús Rueda Betis, entrenador del conjunt Taronja, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, muy buena tarde.
Espectacular la ratxa, Jesús?
Sí, la verdad que sí, que el equipo ha reaccionado y lleva una ratxa muy importante y bueno, hay que seguir con los pies en el suelo, ir partido a partido y a ver esta semana si podemos continuar con la ratxa.
Te l'esperaves per això, una reacció com aquesta?
Bueno, la verdad que por equipo y plantilla, la verdad que sí que me la esperaba. Lo que pasa que tal y como estábamos, pues la verdad que era difícil la reacción y bueno, se ha reaccionado a tiempo y la verdad que el equipo ahora mismo está fenomenal y bueno, a seguir disfrutando este momento que hemos pasado mal durante mucho tiempo y a disfrutar.
Esteu bé al darrere, teniu jugadors enratxats, Casillas, Víctor i fins i tot diumenge contra el Matadepera, en inferioritat numèrica, acabeu golejant.
Sí, ahora mismo el equipo está bien, sabe a lo que juega, está con moral, está con ganas. La verdad que es difícil que ahora mismo nos ganen y bueno, como te he dicho, queda mucha liga y lo mismo que ganas dos partidos, pierdes dos y hay que tener los pies en el suelo y a seguir trabajando y a conseguir los puntos esta semana.
Ara et pregunto de cara al partit d'aquesta setmana i al futur, però l'última mirant una miqueta cap al passat, com heu aconseguit girar la truita? Quina ha estat la clau perquè una dinàmica que no era gens bona amb l'equip a la part baixa de la classificació, fins i tot una mica despenjats, s'hagi convertit en aquesta ratxa tan positiva actual, que esteu en una situació que, com dius, has de tenir prudència i no aixecar el peu, però clar, aquí alguna cosa ha passat, no?, per girar la truita d'aquesta manera?
Bueno, pues mira, la verdad que aparte que ha habido salidas y entradas de jugadores, bueno, hemos sabido reaccionar porque no nos quedaba otra. El último partido, por ejemplo, contra el Pared, que nos expulsaron a tres hombres, el equipo a partir de ahí reaccionó, se dio cuenta de lo que tenía que jugar y la verdad que a partir de ahí el equipo ha cambiado totalmente, se dedica a jugar al fútbol y la verdad que eso es lo que nos está haciendo conseguir los puntos. Yo creo que había jugadores para hacerlo y bueno, se está haciendo, la verdad que está trabajando muy bien y bueno, a seguir con esta línea que es muy importante, sobre todo el domingo, traernos los tres puntos de Rodalte.
Ara és molt fàcil de dir-ho, no, Jesús? Però al final, com a entrenador, m'imagino que també deu ser inevitable pensar i si haguéssim estat així al principi de Lliga?
Sí, bueno, si hubiéramos estado así, lo mismo hubiéramos perdido estos partidos. Eso nunca se sabe. Hay que vivir el día a día, el partido a partido y bueno, como te he dicho, disfrutar este momento. También te da mucha tranquilidad que te dejen trabajar, la directiva te deja trabajar, tienes el apoyo de directiva, de jugadores, y entonces eso es muy importante también de cara al trabajo que estás haciendo.
Heu tret el cap ja de la zona baixa, esteu en zona de permanència, que m'imagino que a l'hora de treballar això ho fa tot una mica més fàcil no tenir tanta pressió. Ara el més difícil és mantenir-vos allà, no? No sé si ara s'ha de fer un canvi mental de dir ara que ja he rematat contracorrent i he arribat on volia arribar, ara he de continuar aquí.
Sí, ahora tenemos que continuar sí o sí, porque nos quedan 15 puntos para la salvación matemática y bueno, la mentalidad ahora mismo la verdad que la tenemos muy alta y sabemos que el domingo, aunque el Roda de Ter vaya último, nos lo va a poner muy difícil y bueno, tenemos que ir partido a partido y el domingo demostrar allí que lo que hemos hecho hasta ahora es realidad. Entonces no podemos tirar el trabajo de 6 o 7 semanas que llevamos por la borda por un partido.
El Roda de Ter que comentes és el pròxim rival. Sembla que està condemnat al descens, a no ser que hi hagi una grandíssima reacció. Cué despenjat de la Lliga, però un rival que ja us va demostrar que pot donar sorpreses desagradables, podríem dir, i que entenc que en aquest partit al final és lluitar contra el que el mateix jugador o l'equip pugui pensar d'avantmà, no? De dir, juguem contra l'últim, hem reaccionat, hem guanyat equips que estan a la part alta de la classificació... Un d'aquells partits que potser el pitjor enemic sou vosaltres mateixos.
Sí, tú lo has dicho, somos nosotros mismos y no hay que ir confiado. Si miramos las estadísticas, ese bueno, ha ganado un partido y el único equipo que ha ganado ha sido a nosotros. Entonces, la verdad es que ellos también estarán heridos después del 8-1 que le hicieron la semana pasada. Y bueno, tenemos que ir como estamos jugando, la verdad que sin nervios. Los nervios nosotros ahora mismo no tenemos ninguno, estamos bien. Y bueno, si seguimos jugando como hasta ahora, yo creo que nos podemos traer tranquilamente los tres puntos.
La última, Jesús, un partit per guanyar-te ja la tranquil·litat, no definitiva, però sí d'estar en una zona realment molt còmoda.
Sí, ganando esta semana te metes ya en la zona media y bueno, de cara al derbi también contra el Sabadell vas con un poquito más de moral y bueno, muy importante estos tres puntos porque la verdad no pueden escapar.
Diumenge a 4:45 serà el partit, aquest roda de Ter Unió Esportiva Sabadellenca. Jesús Rueda Betis, com dèiem, enhorabona per la ratxa, per la reacció i que duri. Una abraçada.
Muchas gracias, un abrazo.
Ara sí, tanquem el món del futbol amb futbol femení i amb el Sabadell, que va perdre 2-4 al derbi a Olímpia contra el Terrassa, a la Preferent, un partit molt marcat per tots els incidents que van succeir una setmana abans amb el filial del conjunt agarenc. Us ho vam explicar aquí a l'Hotel Suís. L'equip de veterans del seu mateix club hauria cridat insults masclistes a les noies, que van decidir plantar-se també amb la col·legiada sumant-s'hi. El Terrassa va acabar retirant de la competició a l'equip de Belles Glòries, de veterans, i aquest últim cap de setmana era el primer després d'aquests incidents, i un munt d'equips de futbol femení d'arreu de Catalunya es van solidaritzar amb la causa, amb el Terrassa, i també va passar el derbi d'Olímpia, amb una plantada dels dos equips als primers compassos de partit per protestar pel masclisme en el món de l'esport, com ha comentat la capitana de l'equip del Sabadell femení, l'Esther Rodríguez Cossi.
Consistia en pedir igualdad y respeto hacia lo mismo hacia los hombres que hacia las mujeres por, bueno, lo que pasó en Terrassa. No entramos en el debate de situarnos en una posición o en la otra, pero lo hacemos de forma general.
Pel que fa al partit en si, el Terrassa va començar prement l'accelerador i situant-se 0-4. Les arlequinades van reaccionar, però no va ser suficient la reacció per puntuar. Cossi creu que l'equip va entrar al partit amb massa nervis, potser per allò de ser un derbi, i això les va acabar condemnant. D'igualar el Terrassa a la classificació en cas de victòria, ara el conjunt d'Àngel Codina s'ha quedat ancorat al desè lloc, amb els mateixos 21 punts que tenia, a 6 del Terrassa i totes les portes de visitar el penúltim classificat. Un duel al camp del Puntenc, que per la capitana seran claus per no patir en el que queda de Lliga aquests tres punts. Això sí, Cossi demana ser més regulars per acabar assolint l'objectiu.
Estamos siendo bastante irregulares, es lo que dices. Igual te ganamos al líder, como jugamos contra las últimas o penúltimas y ganamos o perdemos. Y bueno, es que ni siquiera nosotros sabemos qué nos pasa. Es, bueno, vamos un poco de sorpresa todas.
7 punts separen ara mateix els dos equips abans d'aquest puntenc Sabadell de dissabte a les 4, clau per distanciar-se del penúltim classificat i tenir, com deia mare de la Sabadellenca, també a la Preferent femenina, un tram final de Lliga més plàcid per les noies d'Àngel Codina.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, bloc poliesportiu. Parlem d'esquash i d'Iker Pajares, que va quedar-se molt, molt a prop del campionat d'Espanya d'esquash disputat a Conca. El jugador sabadellenc va caure a les semifinals amb el cap de sèrie número 1 i campió estatal 16 vegades de forma consecutiva, Borja Golán, tot en l'estatal més dur de tota la història, segons Pajares, amb 5 jugadors dins del top 70 mundial. Un d'ells, evidentment, també el sabadellenc. El del Malibú Esportiu es va plantar entre els 8 millors amb relativa facilitat. A partir d'aquí, als quarts de final es va enfrontar amb Bernat Jaumà, el cap de sèrie número 5.
algú de nosaltres es creuria amb el cap de sèrie número 5, que en aquest cas era el Bernat Jaume, i per sorteig havia de ser algú de nosaltres sí o sí. I bueno, digue-li mala sort o digue-li com vulguis, però em va tocar a mi, em va tocar creuar-me amb el Bernat Jaume a quarts de final i a semifinals en el cas que guanyés contra Borja Golan. Llavors em presentava un campionat realment dur, si realment volia guanyar i volia tirar endavant aquest campionat. Havia de carregar-me a tres jugadors de dins del top 70.
El sabadellenc va fer un gran partit i es va emportar el triomf contra Bernat Jaume 3-0 a semifinals, però com diem, el repte era majúscula, enfrontant-se amb el favorit al campionat, als seus 36 anys, el gallec Borja Golan, en el seu dia un dels millors del món, acumulava 16 victòries seguides en aquest estatal, tot i no estar al 100% físicament. Pajares explica així el que va ser un duel absolutament èpic.
Va passar una cosa poc comú en el món de l'esquash. Vam fer una autèntica animalada, vam fer una lluita de més de 2 hores i mitja dins de la pista. Tantes coses a dir, tantes emocions trobades en el partit de semifinals. Mai havia estat tan a prop de guanyar el Borja, mai havia olorat la victòria d'aquesta manera. Aquest any era el primer any que realment em sentia i creia que podia plantar-li cara i podia desfer-me d'ell, però una vegada més, un any més, va demostrar que no és així.
Desprèn emoció, realment, l'Iker Pajares explicant aquest campionat d'Espanya a Conca, un partit que va ser èpic i que ja ha entrat dins la història de l'esquash espanyol pel seu nivell, per la seva igualtat i sobretot per la seva durada. El jugador sabadellenc reconeix que no l'oblidarà mai.
Mai havia trobat el plaer en el patiment, en tant de patiment. Va ser un partit que va descol·locar a l'esquash nacional, va descol·locar la competició totalment. 2 hores i mitja que se'n van fer un món, se'n van fer una eternitat, però que recordaré tota la meva vida, amb molt de carinyo i també amb molta ràbia, no? D'haver estat tan a prop i no haver sigut capaç de tirar endavant el partit.
Tot i el cansament acumulat, això sí, Pajares va acabar pujant al podi d'aquest campionat d'Espanya en vèncer Carlos Cornes en el partit del tercer i quart lloc. Una sorpresa veient com va acabar el partit contra Golan.
L'endemà de jugar amb la Borja m'esperava encara el partit de tercer i quart lloc. Em vaig despertar el dia següent amb moltes dificultats i bé, després d'una llarga recuperació amb els meus entrenadors i una posada a punt, vaig poder competir per la sorpresa de tots i aconseguir el tercer lloc, jugant un squash molt intel·ligent, molt eficient, i em vaig poder desfer del meu company d'equip, Carlos Cornes, en el tercer i quart lloc.
Per tant, Iker Pajares, tercer d'Espanya. Després d'aquest campionat disputat l'últim cap de setmana a Conca, sí que va notar, per cert, la fatiga extra, Golan, que va perdre la final contra Edmond López després de 16 anys consecutius guanyant aquest títol. De l'esquash al tenis taula, el natació Sabadell continua sense frenar. La dinàmica negativa de les últimes setmanes a la divisió d'honor d'aquest esport de tenis taula, en el que portem de 2019, el club encara no ha guanyat i diumenge els nedadors van caure per 4-2 a la pista del que era el quart classificat, l'Olot, trobant a faltar un Ferran Brugada que va ser baixa. Amb aquesta derrota, l'equip sabadellenc cau a la 8a plaça, amb 2 partits de marge encara respecte al descens. Jordi Morales, director tècnic dels nedadors, confessa que ja s'esperaven una ratxa com aquesta sense el rus Yuri Bechasny i recorda que les jornades claus seran després de l'aturada quan s'enfronten els 2 últims classificats.
Ja sabíem que evidentment la baixa del Yuri doncs seria notable, que es notaria, i bé, haguéssim pogut potser treure algun partit més, però vaja, no, estem molt tranquils, sabem que la primera volta vam fer una feina molt important, que teníem molt de marge, i precisament ara, d'aquí 15 dies, ens venen un dels 2 equips ja que ho hem d'acabar de rematar la feina, que és amb els 2 equips de la part de baix.
Un grau per sota la primera nacional, es va complir la lògica al doble compromís que va disputar Falcons Esmatza Agora Group a casa. Els de la Masia de Sant Oleguer van passar per sobre del cué del Vilanova de forma plàcida per 5-1, però en canvi després van perdre contra el líder l'endemà, contra el Sant Jordi d'Eivissa per 2-4. Adrià Úbeda va fer un partidàs guanyant els 2 punts, però ni Miquel Muñoz ni Roger Blanco van poder estar al seu nivell. Tot i el marcador, van plantar cara als pitiusos, ja que el 6è punt van arribar al 5è set i el van perdre verda per 11-9. Un triomf hauria forçat el partit de dobles. Joan Nogueras, tècnic de Falcons, creu que si haguessin arribat aquests dobles, la parella sabadellenca tenia opcions de fer saltar la banca.
El Roger li va anar d'un peu, com dius tu, 11-9 a l'últim set, en l'últim partit que ens hagués portat al dobles. Encara no ens hagués portat pas a la victòria, però en un dobles que tenim una molt bona dupla amb l'Adrià i el Miquel, que són campions de Catalunya sub-21. Però les coses són com són. Era una derrota, entre cometes, que teníem una mica al cap. Hauria sigut una molt bona victòria, perquè ens hagués apropat més a la fase, però jo crec que hem de passar pàgina, seguir amb el cap d'aquí 15 dies quan tornem a la Lliga, i ja està.
Aquesta setmana la competició s'aturarà per la disputa a partir de divendres de l'estatal a Valladolid. Entre el club i Falcons, una desena de palistes representaran la ciutat a les diferents categories d'aquest campionat d'Espanya.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I els últims minuts del programa els dediquem a l'handbol, començant per l'Oar Gràcia femení, que segueix sense treure el cap de la part baixa de la Divisió d'Honor Plata. Les verdiblanques van perdre de 4-24-20 l'últim partit contra el Dominico Saragossa i segueixen dins la zona de descens. Les de Dani Lara sumen 7 derrotes consecutives, l'última contra un rival que també se situa a la part baixa de la taula. El tècnic de les verdiblanques reconeix que pateixen massa en els últims minuts de partit per la manca de benzina. Dani Lara.
Ens fallen les segones parts, ens fallen les forces. Bueno, l'equip es queda molt curt perquè hi ha gent que està sortint de la banqueta i no està acabant d'entrar en competició, en condicions, i se'ns fa llarg. I llavors el que passa és això, que els altres equips tampoc ens fan molt de mal.
Lara ha lamentat, per tant, que l'equip gairebé sempre tingui opcions de victòria, però que no ho acabi obtenint, aquest premi a la bona feina feta. L'esperança de l'Oar femení per salvar-se es basa sobretot en dues jornades que resultaran decisives. Les gracienques han de rebre encara l'equip que tenen just per sobre, marcant la permanència, l'Agustinos d'Alacant, i també el que tenen just per sota, el cué del grup, l'Associació Lleidatana. El tècnic gracienc, això sí, ha reconegut que genera una certa angoixa haver d'estar pendent del que fa l'Agustinos cada setmana perquè no s'escapi a la taula. Un Dani Lara, per cert, que dimarts serà presentat com a nou director tècnic de l'OAR. I encara en handbol, el Creu Alta Sabadell ha caigut al 8è lloc de la Lliga Catalana. Els arlequinats van perdre l'últim duel 28-34 contra un Canovelles que ara suma 3 punts més que no pas els Creu Altencs. Sergi Cifré, tècnic de l'handbol Sabadell, lamenta haver-se quedat despenjat.
Realment ens hem trobat d'un moment, abans d'encadenar aquest quadre de derrotes, vull dir que estàvem lluitant allà per quedar tercers, vale, inclús bueno, tercers, quarts, inclús fer algun ensurt als que anaven més destacats amunt, per ara estar lluitant per això, per una mitja taula.
En aquest darrer partit, per exemple, els sabadellencs van caure en una dinàmica massa individualista que els va portar a la derrota, segons el seu entrenador. Sigui com sigui, el Creu Alta porta 5 derrotes en les últimes 6 jornades, el que l'ha condemnat a lluitar en terra de ningú. Dissabte a les 4, aquest Creu Alta Sabadell handbol visitarà un handbol cooperativa Sant Boi que acaba de passar l'equip per l'Equinat i que ara és 6è amb un punt més que els Creu Altencs. I de cara a demà, a l'Hotel Suís, puntuals a la cita, com sempre, a les dues, però amb el Pau Vituri, parlarem del Villarreal B, escoltant les paraules d'Arturo i també de Pol Ballesteros. Visitarem la família del Sabadell inclusiu. Tindrem vòlei amb l'André Collin, amb el director tècnic de la secció de voleibol del Natació Sabadell. Tenis taula, una miqueta més, com dèiem ara, en la prèvia dels estatals de Valladolid. I també la roda de premsa de presentació de la Copa del Món Júnior d'Esgrima, que tindrà lloc aquest cap de setmana aquí a Sabadell.
Hotel Suís.
Fins aquí el programa d'avui, d'aquest Dia Mundial de la Ràdio, 13 de febrer del 2019. Avui, amb el Roger Benet, el control de so us envia des de l'altra banda del vidre una abraçada. Per més informació, com sempre, 94.6 al dial de l'FM, @radiosabadell a Instagram o a Twitter. També ens podeu trobar a Facebook i, si no, a la pàgina web radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, una abraçada, salut i ràdio.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.